A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un ple llarg, però un ple sense excessives tensions, fins i tot el punt que probablement es podria considerar el més tensionat del dia, va passar tampoc sense excessius problemes, va ser aprovat per unanimitat, i és que a proposta dels Comuns Verds el ple va aprovar per unanimitat la creació d'una comissió d'investigació sobre el projecte i l'execució de l'obra del pàrquing de Pinsbens. El govern hagués preferit esperar que el procés judicial sobre l'assumpte estés més avançat, però s'hi afegeix per mor de fer valer la transparència en la gestió del procediment. Va ser aquest probablement el titular, el punt més important de l'ordre del dia en un ple en el que també es va aprovar per unanimitat la declaració de la Sitges Gay Pride com a esdeveniment d'especial interès per la vila, no sense alguna reflexió sobre la necessitat que els organitzadors s'impliquin més en la vida del municipi o contemplin aspectes de sostenibilitat. El president de l'AFGAL i impulsor del projecte, Luis Enríquez, va agrair el reconeixement del ple, però va confessar que se sent trist perquè hi hagi gent que pensa que han fet les coses malament, i va defensar que la Gay Pride és, econòmicament parlant, una de les millors festes del poble i sense cap aportació municipal. Això va ser contestat per l'alcaldessa, per Aurora Carbonell, dient que si no hi havia una aportació econòmica, pecuniària directa, sí que hi havia clarament una col·laboració oberta dels tècnics municipals i de diverses regidories en el muntatge, en el funcionament d'aquest esdeveniment, i que per tant no es podia dir d'aquesta manera tan oberta que no hi havia cap aportació municipal. El ple també va oficialitzar la nova comissió de Carnaval. Acompanyaran a la presidenta Núria Escarp, Marc Macià, Ainhoa Zocco, Carles Franco i Elisabet Marín. A més, com sempre, dels representants de les diferents entitats. El mateix dia que l'organització del Festival Jardins de Terramar anuncia que el certamen està en punt mort, hem sentit fa una estona les declaracions dels seus responsables, en espera de la resposta de l'Ajuntament, el regidor Xavier Salmerón, interpel·lat sobre la qüestió per Junts per Sitges i pel PSC, va assegurar que el govern aposta pel festival, però que ara per ara no pot garantir res que no tingui l'informe de fiscalització de la intervenció municipal, que assenyali els criteris a seguir. El cert és que, com va apuntar algun regidor, van passant els dies i si algú ha de preparar alguna cosa de cara al juliol de l'any que ve, doncs probablement s'estarien començant a esgotar els terminis. Per últim, també el ple va aprovar donar suport a les persones en situació de vulnerabilitat per haver exercit el seu dret a migrar. Una proposta d'acord d'Esquerra Republicana, el Sitges Grup Independent, Guanyem Sitges i els Comuns Verds. Impulsar la connectivitat wifi en espais públics i defensar la igualtat de tracte entre parelles de fet i matrimonis en l'accés a prestacions socials i beneficis fiscals, unes propostes d'acord que va adoptar Ciutadans, i finançar un 50% com a mínim l'educació municipal de grau superior, una proposta d'acord que va portar al ple Junts per Sitges. I com sempre, el ple va començar a les 4 de la tarda, com sempre en aquesta legislatura, el ple va començar a les 4 de la tarda i amb la presència de tots els regidors es va donar compte d'entrada, o es va aprovar, les actes de les sessions anteriors del ple, aquell ple extraordinari que de rebuig a la sentència aquí els dos grups que es van absentar, és a dir, que no van participar en aquell ple, que són els Comuns Verds i Ciutadans, no es van afegir en aquesta aprovació, i també es va aprovar l'acte de la sessió ordinària del 19 d'octubre. I a continuació, doncs, es van passar diversos punts que són bàsicament tramitacions administratives. Es va desestimar el recurs de reposició interposat per un treballador contra la declaració de nul·litat del punt quart de l'acord de classificació i de retribucions dels llocs de treball de l'Ajuntament de Sitges del 28 de març de 2007, en aquella part que crea el complement personal transitori com a no absorbible ni revaloritzable. Un treballador, doncs, que va mostrar la seva disconformitat amb aquest acord de ple, es va desestimar el recurs que hi va presentar. El següent dels punts era el nomenament de representants municipals en la Fundació Cultural i Recreativa Casino Prado Sobrense. Aquí es va produir una situació, si més no, curiosa. El punt es va aprovar per unanimitat i un cop aprovat es va detectar, o els regidors van fer saber que no s'havien nomenat els regidors que havien d'anar. Per què? Doncs perquè el punt era el nomenament de dos regidors de l'oposició, però aquests dos regidors encara no constaven en la documentació. Aquests regidors, que hauran de ser Carme Gasulla i José Tendero, doncs a la pràctica no podran formar part fins que en el ple següent es torni a aprovar el mateix punt. Per tant, es va aprovar per unanimitat que hi hagués dos regidors de l'oposició, no es van posar els noms i els noms no es van poder afegir en posterioritat o durant la mateixa sessió plenària, de manera que per aquelles coses administratives, encara que tothom ho sap i que tothom hi està d'acord, haurà de fer-se una nova tramitació del punt i s'haurà de portar de nou en el proper ple perquè aquest punt pugui ser aprovat. Per cert, que els parlem a cegues. L'Ajuntament ha deixat de penjar els dictàmens dels plens a la web municipal i només hi ha l'ordre del dia. Per tant, doncs, simplement els podem explicar allò que llegim i allò que sentim, però allò que ens servia també una miqueta per orientar aquesta explicació, de moment en aquest ple no ho podem fer i ja ens agradaria, però d'aquesta manera doncs tampoc podem anar gaire més enllà i hem de deduir moltes de les coses que es diuen a partir de les explicacions dels regidors. Com dèiem, es va aprovar aquest punt, que no anirà enlloc per unanimitat, perquè doncs, com no hi havia els noms que havien d'anar lligats en el punt, doncs a la pràctica no serveix per res i a la pràctica s'ha de portar a aprovació en el ple ordinari del mes de desembre. També, com dèiem, es va donar conformitat a la proposta de nomenament de l'alcaldessa de la nova comissió de Carnaval. Ho hem comentat, Núria Escarp és la nova presidenta de la comissió de Carnaval i aquesta presidència estarà acompanyada per les persones de Marc Macià, Ainhoa Zoco, Carles Franco i Elisabet Marín, a part de, com sempre, els representants de les diverses entitats, Prado, Retiro, Independents i també doncs, algunes de les entitats que presenten alguna carrossa, que són doncs, també part de la comissió que organitza el Carnaval. Òbviament, doncs, la majoria dels grups es van afegir. El punt va ser aprovat per unanimitat i molts dels grups doncs, van voler donar força amb els membres d'aquesta comissió, entenent que és una feinada la que tenen al davant. Alguns d'ells estaven presents també en el Saló de Plens. A continuació es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges al manifest unitari del 25 de novembre de 2019, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. De fet, aquí la regidora Júlia Vigó doncs no va voler llegir el manifest, en entendre que el manifest en si s'ha de llegir el dia, que serà dilluns vinent, aquí a l'Ajuntament. Va convidar a regidors i a públic a ser presents en l'acte de commemoració d'aquest Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones i doncs, va voler fer referència a aquesta xacra, una qüestió a la qual també es van afegir la resta dels grups municipals. Júlia Vigó, que també va centrar-se, va voler centrar-se en la qüestió de les persones trans, especialment afectades també per aquesta xacra de la violència. I a continuació, doncs, el primer dels punts en els que ens aturarem, l'aprovació inicial del reglament regulador de l'ús de les instal·lacions esportives municipals. Aquest reglament d'ús, el regidor d'Esports, de fet, va ser ras i curt, va dir que de fet és un reglament que ja està a la pràctica en funcionament i que mancava bàsicament l'aprovació per part del ple, però que doncs, era el tràmit que s'havia de tirar endavant. A partir d'aquí, doncs, va haver una discrepància. El regidor de Junts per Sitges, Rafael Font, va anar demanant la paraula. L'alcaldessa d'entrada li va denegar en el torn, en el sentit que, com sempre, les paraules es donen de menor a major representativitat. Junts per Sitges és l'últim en tenir la paraula. Va haver en aquest moment, quan Ignasi Rubí de Nou Horitzó li va doncs, inquirir a l'alcaldessa que si se li estava demanant insistentment la paraula per part del grup de Junts per Sitges era entenia per una qüestió d'ordre més enllà del debat i que per tant doncs, va combinar que se li donés. Finalment Rafael Font el que va fer va dir que demanava la paraula bàsicament per demanar la retirada d'aquest punt i va esmentar diverses qüestions. Com el fet de no haver-se proporcionat a tots els clubs del municipi i, per tant, no haver-se treballat prou en tenir Junts per Sitges aquest reglament i també perquè la Blanca Subur, en el seu dia, quan va fer sessió del camp antic de la Blanca, on després es van fer aquells pisos socials, se li va cedir a l'ús del nou Pins Vents amb la condició que quan es fes una segona pista també tindria una disponibilitat d'ús d'aquest segon camp, que de fet és el camp que ara estaria en construcció i que doncs, ha d'ocupar les instal·lacions del club de rugby i que no s'ha tingut gens en compte aquesta peculiaritat en el reglament. A més va esmentar alguns altres aspectes, com per exemple la possibilitat de que puguin sortir els patis oberts. Després el PSC es va afegir en aquesta petició de retirada, entenent de que hi havia algun aspecte que caldria treballar millor d'aquest reglament abans de portar-lo a aprovació. Nou Horitzó també s'hi va acabar afegint, al igual que el grup de Ciutadans, de manera que hi havia ja més regidors a favor de la retirada que a favor de l'aprovació. D'aquesta manera, l'alcaldessa Aurora Carbonell va oferir en els grups de l'oposició que igualment tirés endavant el punt, s'aprovés el punt perquè no deixava de ser una aprovació inicial i que a través del període d'al·legacions s'introduïssin aquestes modificacions que estaven reclamant alguns dels grups de l'oposició. Aquesta petició no va ser atesa perquè algun dels grups proposants va considerar que el que era aquí important era que el text original ja solucionés alguna de les mancances que, en opinió d'aquests grups, tenia el text i que d'aquesta manera hi hagués una nova aprovació inicial en el següent ple, és a dir, en el ple del mes de desembre, amb aquests afegits. Aurora Carbonell va doncs, acceptar aquesta qüestió, però va demanar als grups que es presentés aquesta documentació i que es treballés aquests canvis abans de portar-ho a aprovació. Aquí també va haver un petit, molt petit rifirrafe entre uns i altres sobre que si aquesta documentació s'havia proporcionat molt tard als grups de l'oposició, per una banda, i per l'altra, que aquesta documentació de fet s'estava treballant des de fa molts mesos i estava a disposició des de fa molts mesos, el que va dir el govern. La qüestió és que finalment, sense més qüestions, més debat, es va finalment retirar per part del govern aquest punt de l'ordre del dia que no es va portar a aprovació. Escoltem el moment, escoltem el debat encapçalat d'entrada per la ponència d'un punt que semblava que passaria sense problemes a càrrec del regidor d'Esports, Jaume Monasterio.
Doncs portem a aprovació inicial el reglament d'ús de regulació d'ús de les instal·lacions esportives municipals. Era una demanda llargament sol·licitada i el que fem és posar sobre paper un reglament que ja s'utilitzava bàsicament de facto. Només això. Gràcies.
Molt bé. Paraules? Senyora Gasulla? Bueno, quan toqui el torn primer.
Bé, doncs jo, aprofitant que hi ha per aquí el senyor Fermín Sánchez, que és un dels autors materials d'aquest reglament i que sé que ha fet una feina encomiable junt amb el seu equip, crec que evidentment és una proposta que hem de votar a favor, almenys el nostre grup votarà a favor, però també torno a fer una reflexió respecte a l'estat de les instal·lacions esportives a Sitges. És a dir, no només teníem un problema en el tema de la regulació de l'ús d'aquestes instal·lacions, poques i moltes vegades malmeses, sinó que tenim un greu problema, penso jo, de l'estatus en aquests moments d'instal·lacions que són urgents reformar o bé les mancances que tenim en certs aspectes relacionats precisament amb esports molt concrets. Estem esperant que arribi al camp de rugbi, estem esperant que hi hagi doncs, noves propostes respecte a les instal·lacions esportives perquè creiem que és una de les identitats que té el nostre poble, l'esport, l'activitat esportiva. I per una altra banda ens agradaria demanar precisament al regidor, al senyor Monasterio, quina és l'agenda que tenen en aquest sentit, almenys a nivell global i si és possible ens la pot fer arribar per escrit. I evidentment estem totalment a favor amb aquesta reflexió que es fa en algun punt del reglament de regulació de l'ús de les instal·lacions esportives respecte que l'esport ha de ser inclusiu i potenciar precisament l'esport de base i no només el competitiu. I molt especialment l'esport de dones, que en aquest poble encara té mancances importants i m'agradaria que això doncs, es tingués molt present, que és una eina precisament de cohesió social que hauríem de tenir molt present. Moltes gràcies.
Senyor Rubí.
Jo, senyora alcaldessa, li vull comentar una cosa que abans de començar aquest punt li han demanat una paraula i però jo penso que és un tema de coro, li han demanat abans d'entrar en el punt, no? La paraula i veig que ha prescindit d'un company. A mi em sap molt de greu la seva actitud, simplement era que no ho veig, perquè li han demanat la paraula en temps i forma, simplement li hagués donat la paraula i entendria moltes coses que poden passar a partir d'ara. Simplement era això que li vull recriminar i demostrar el meu disgust que no li doni la paraula a un company. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Jo tinc entès que quan es parla d'un punt es dona la paraula, tant si és per aquest punt com si aquest punt el vol eliminar. No passa res, però quan sigui el moment, jo entenc que funciona així, però no hi ha problema. És que si no, si tots comencen a demanar paraules abans de començar amb el punt, que no passa res, pot parlar i pot demanar el que vulgui exactament, no passa res. Alguna paraula més, senyor Rafael Font?
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo volia, en nom del grup de Junts per Sitges, volia demanar la retirada d'aquest punt. Volia demanar la retirada d'aquest punt, tot i que entenem que és molt important el reglament de l'ús de les instal·lacions esportives, perquè entenem que aquest reglament es té de consensuar amb els clubs esportius que en fan ús i em consta que això, com a mínim a tots, no s'ha fet. Després, per un punt important, perquè considero que el reglament aquí anomena el camp de Nou Pinsbens, el camp de futbol de Nou Pinsbens, que amb data de ple de 7 de febrer de 2005 s'autoritza a una utilització privativa del camp de futbol especificat, i inclús s'autoritza l'autorització compartida d'una nova instal·lació que encara no està ni construïda, a canvi de la cessió de l'antic camp de futbol de la Blanca Subur. Clar, quan vostès fan un reglament de les instal·lacions esportives i aquí no s'anomena en cap moment doncs, aquesta peculiaritat, doncs entenc que no s'ajusta al que realment ha de ser. perquè estan tractant el club de futbol de la Blanca Subur amb la cessió que tenen del seu camp igual que qualsevol altre club que utilitzi una instal·lació municipal 100%. També, per altra banda, aquí ens fan un llistat de totes les equipaments esportius que em sembla molt bé, que anomenin des del camp de futbol d'Aiguadols a la pista doncs esportiva del Parc de Can Robert o de qualsevol de l'Oasis o de la Llevantina. Ho inclouen tot, però llavors, si ho incluïm tot, vostès en anteriors moments, potser amb un altre regidor, havíem parlat moltes vegades del tema dels patis oberts de les escoles també per fer activitats esportives. Aquí no hi ha esment a res de tot això. Llavors, jo entenc la importància d'aquest reglament, però clar, s'ha d'ajustar realment a les necessitats dels clubs que tenim. I per tant, jo no volíem votar en contra, volíem que retirés, que es fes les modificacions que fessin falta i que ho tornéssim a portar a ple. Però entenc que el tema del club de futbol de la Blanca Subur és un tema prou important. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Ens hem saltat el torn. És que jo entenc que... Pot parlar primer, però entenc que si una persona diu que està a favor i tal i una altra diu que està en contra i que el retira, per mi ha de ser en el mateix moment. No té per què ser abans o després. Entenc, eh? Jo el respecto i ara parlarem si s'ha de retirar o no, però també està bé escoltar a tothom què pensa d'aquest punt. Senyor Tendero, és que ens hem saltat el...
Bé, gràcies, alcaldessa. Nosaltres ens afegim a les paraules del regidor Font. Demanem la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia per no ajustar-se a la realitat actual, no? Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Roig.
Gràcies, alcaldessa. En aquest mateix sentit, també demanar que expressés aquests arguments abans de començar el debat del ple per si era algú que ja sustentava la retirada d'aquest punt, no obrir debat. Però bueno, si s'ha de fer així, es fa així, i reafirmem amb això, amb la retirada del punt per posar en solfa segons quins punts que... I per treballar una mica més el document, que 200 i pico pàgines en una setmana i mitja també costen de treballar. Dos setmanes.
Alguna paraula més, no? Per contestar, senyor Monasterio, per quant temps fa que s'està treballant aquest document?
Home, aquest document no té una setmana i mitja, aquest document té bastanta més temps que està elaborat. És valorable. El que em fa... Perdó? Perdó? Home, el que em sap greu és que l'altre dia quan vam fer l'exposició en la informativa, després de fer l'exposició del que hi havia i tal, és que no vaig rebre ni un sol comentari, vam passar al següent punt i el vam aprovar per silenci administratiu, quasi, no? Em sorprèn que ara tinguem totes aquestes excepcions, que em semblen molt correctes. En quant al procés de que no s'hagi comunicat als clubs, recordo un procés participatiu, estem parlant de fa almenys 2 anys, on es va comunicar a tothom perquè tothom hi digués la seva, abans de començar a elaborar aquest projecte de reglament, amb 0 aportacions per part dels clubs esportius. O sigui que en el seu moment ja hi ha hagut aquest punt. Amb tots els clubs? Segurament amb tots no, però s'ha parlat amb molts clubs i a més estem parlant d'un reglament que és pràcticament el que s'està utilitzant de facto en aquest moment. O sigui, no és una cosa que canviï radicalment l'ús de les instal·lacions, sinó que el que fa és posar-les sobre paper. El tema de les al·legacions, això ara entra en un altre procés, és una aprovació inicial, després podem fer aquestes al·legacions i tal. Que vostès creuen que l'hem de retirar i l'hem de seguir treballant? Doncs, podem parlar-ne, no hi ha cap problema. Però sembla que no és l'opció o les maneres, però cap problema, ho podem fer i no hi ha cap mena d'objecció. El tema dels patis oberts és un punt complicat perquè són instal·lacions escolars. Precisament ahir vaig parlar amb un dels instituts per utilitzar les seves pistes de bàsquet, per adequar-les perquè el Club Bàsquet Sitges tenia necessitat i tot plegat. O sigui, és una feina que ja s'està treballant. El que passa que contemplar-les com instal·lacions esportives municipals en el sentit aquest potser no encaixa dins el reglament i potser s'ha de tenir una diferenciació, però també ho podríem tenir aquí. Amb la senyora Gasulla el tema del calendari i estem treballant, hi ha un pla d'infraestructures i estem posant-ho ja coses en els pressupostos, i en quant a que hi ha instal·lacions antigues o que no estan en condicions, estic totalment d'acord, però també hem de veure que ja s'han anat fent en l'últim mandat, sobretot, una sèrie de millores importants. I sí, estic totalment d'acord, portem 20 anys de retras en instal·lacions esportives. Jo personalment les he patit ben de prop. Amb això estic totalment d'acord.
Senyor Terrado.
Sí, només explicar que ja es va fer una consulta pública prèvia al febrer del 2019 i que tothom va estar consultat, o sigui que no ha sigut gens, ja fa temps que es publica aquest document i es pot opinar sobre ell. Moltes gràcies.
Alguna paraula més? Sí, senyora Gasulla.
Entenc que al ser una aprovació inicial hi ha un procediment administratiu que inclou les esmenes, per tal de que l'aprovació definitiva pugui incorporar les observacions en el cas de que no s'aprovi la retirada del punt. És una pregunta que faig a secretaria i en qualsevol cas el que es tracta és d'enriquir-lo al màxim i evidentment tenir el millor reglament possible amb la realitat, com deia el senyor Font, més centrada, no? I comparteixo per la seva exposició, però crec que hem d'intentar amb la mesura del possible que el procediment tiri endavant. Moltes gràcies.
Senyor Monasterio.
Sí, jo els hi faig aquesta proposta, que era el que ja dèiem. Entrem en fase d'al·legacions. Si els hi sembla bé, el tirem endavant i ens mirem les al·legacions com ja ens hauríem mirat normalment i ens les mirem amb més carinyo. Jo faig la proposta aquesta per no allargar més l'aprovació final d'aquest... No?
O sigui, hi ha dues propostes, n'hi ha un, dos, tres, també quatre grups? No, dic, n'hi ha quatre. Vostè també demana la retirada del punt, perquè no ho ha comentat.
Sí, jo l'he intentat explicar quan he fet la meva intervenció, que entendria moltes coses, ara veig que ho està entenent. Sí, jo m'assumo també a les paraules del company i dels altres companys de...
Molt bé, però que és que quedi constància i quedi clar, millor dir-ho. N'hi ha quatre grups que demanen la retirada del punt, els altres no, però el senyor Monasterio ha fet una proposta de si servir al·legacions per no endarrerir més el tema o no els hi serveix. Demanen igualment la retirada? Sí, pel micro, sisplau, que quedi...
Sí, a veure, jo penso que s'ha de retirar bàsicament, o sigui, jo el tema de les al·legacions ho puc entendre pel tema dels patis oberts que he dit abans, pel tema de l'exposició pública amb els clubs i tal, però a veure, el tema de la Blanca Suburt és una singularitat que està aprovat per ple, o sigui, és un ple del 7 de febrer del 2005, llavors no podem posar un reglament en funcionament sense haver tingut en compte aquest acord d'un ple que és plenament vigent. Ho penso així.
Molt bé, doncs queda
gràcies.
Clar que demanen la retirada del punt, d'acord? Són majoria que demanen, per tant, retirem el punt. Sobretot jo els hi demano pel bé dels clubs esportius, perquè no és un tema que fa dos dies, sinó que fa anys que s'està treballant. Tal com ha dit la senyora Gasulla, urgeix. Els hi demano, si us plau, que es treballin bé aquest tema, perquè pel proper ple portar-ho, si us plau, per tirar-ho endavant. Per tant, el retirem pel bon funcionament i perquè tothom s'ho conegui bé, però jo també els hi demano, si us plau, que es pugui treballar de manera contundent per al proper ple portar-lo a votació. Perdó? Senyora Tubau, per al·legacions, segur?
Gràcies, alcaldessa. Però jo crec que nosaltres no ens ha de demanar que el proper ple ho portem preparat, sinó que la feina és del govern o de l'oposició. Entenc, eh?
Gràcies, senyora Tobau. Ho dic perquè han dit que eren 200 pàgines i que tenien necessitat més temps per fer-ho. Jo només els demano això, que pensin sobretot en els clubs esportius, que és per qui estem treballant pel poble, sobretot. Senyor Tendé.
Sí, gràcies, alcaldessa. És per aquest mateix motiu, és a dir, nosaltres pensem que s'ha de comptar amb tots els clubs esportius. Llavors li demanem al senyor Monasterio que contacti, que parli amb el 100% dels clubs esportius. I si no, vostè acaba de reconèixer que no s'ha fet amb tots. Gràcies.
Bé, doncs retirem aquest punt de l'ordre del dia. Continuem en el següent punt.
I van continuar així, pam, amb el següent punt, precisament en el següent punt, que és en el punt que ara ens aturarem. Però, com dèiem, el govern va acabar retirant, per tant, aquesta aprovació inicial del reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals. Entenem que es portarà a aprovació en el proper ple municipal. A continuació va haver la declaració de la Sitges Gay Pride com a esdeveniment d'especial interès per la vila. Això sí, alguns dels grups van expressar la preocupació per com la manca d'integració de l'organització d'aquesta festa en Sitges, en el poble, en com es fan les festes a Sitges. Carme Gasulla fins i tot va expressar la preocupació perquè en la seva presentació del tema, perquè l'alcaldessa com a regidora de turisme va ser la ponent d'aquest punt, havia parlat més del dia que de la festa. Nacho Rubí li va preocupar la privatització de l'esdeveniment i el fet que els organitzadors no s'impliquin més en esdeveniments de Sitges, o José Tendero veu que va detectar que el dictamen era molt simple i que doncs hagués agraït al grup de Ciutadans més desenvolupament en aquesta declaració d'especial interès per la vila. Luis Miguel García, del grup socialista, també va demanar doncs que això tiri endavant, però doncs que hi hagi més col·laboració també de l'esdeveniment amb Sitges. I Mònica Gallardo, en la línia que havia esmentat Ciutadans, entén que calia treballar-ho millor, entenent també que aquest no és un esdeveniment qualsevol, ja que doncs, l'especial relació del col·lectiu gay amb Sitges fa que representi moltes més coses i, per tant, doncs, que no s'ha de restringir al ser un esdeveniment així com el que s'està desenvolupant. Tot plegat, tots els grups es van acabar afegint i, per tant, el debat va ser més un debat de reflexió que un debat de qüestionament, però va servir perquè al final del ple, Luis Enríquez, que és l'impulsor, el president de l'AFGAL i l'impulsor d'aquest projecte, malgrat agrair el reconeixement del ple, també doncs, confessés una certa tristor perquè doncs, hi hagi gent que pensi que s'han fet les coses malament, entenent que la Gay Pride és econòmicament una de les millors festes del poble. Així ho va dir, i va dir que no té cap aportació municipal. Això va ser respost per l'alcaldessa dient-li que no hi havia una aportació econòmica, però òbviament sí que hi ha una aportació en espècie en el moment que diversos departaments municipals hi treballen per donar suport en tota l'organització. Per tant, doncs, no es pot dir obertament que no hi ha cap aportació de l'Ajuntament, perquè sí que n'hi hauria en aquest sentit. Com dèiem, es va declarar la Gay Pride esdeveniment d'especial interès per la vila, però doncs, en reflexions en dues línies. Per una banda, sobre el paper que fa l'AFGAL més enllà de l'organització estricta d'aquesta festa i si és una festa molt privatitzada, i per altra banda, doncs, la qüestió sobre el grau de desenvolupament d'aquest punt per fer la justificació del que representa que un esdeveniment sigui d'especial interès per la vila. Aurora Carbonell va dir que de fet no deixa de ser la mateixa justificació que va fer en el seu dia el festival de Patchwork, diguem la fitxa que ja respon als mateixos paràmetres de qualsevol esdeveniment que es vol declarar d'especial interès i, per tant, per de comptar a la pràctica amb bonificacions per al seu desenvolupament, i els grups que entenien que determinades especificitats mereixen més desenvolupament que d'altres, i que el festival de Patchwork és una cosa molt més clara, que no necessita tanta justificació com en aquest cas la Sitges Gay Pride. D'entrada, escoltaran el debat i després els passarem també els talls del final del ple amb les intervencions de Luis Enríquez i d'Aurora Carbonell. D'entrada, doncs això, la declaració presentat com a ponent, en aquest cas per l'alcaldessa, que també és regidora de turisme, Aurora Carbonell.
Només, com bé sabeu, el Dia de l'Orgull Gay És un dia que és un esdeveniment que es fa a Sitges, la Gay Pride, que portem 10 anys fent aquest esdeveniment, per tant entenem que és un deute d'un esdeveniment ja consolidat, que té un impacte molt important, i us hem adjuntat un informe que parla de l'impacte econòmic, de l'impacte social, de tot el que s'ha fet durant aquests anys. Bàsicament el que volem que quedi clar és que el que estem declarant d'especial interès és aquest dia, és el dia de l'orgull gay, independentment de si a un agrada més o agrada menys com sigui la festa o qui l'organitza. La qüestió és que el que s'està declarant és el dia de l'orgull gay, i en els darrers anys s'ha fet un esforç important per ser una festa més reivindicativa i també amb més accions culturals. I també perquè tinguin coneixement, l'efecte més directe que té les declaracions d'especial interès, com sabem, perquè la gran majoria d'esdeveniments que tenim en el poble i que ja porten llarga tradició, sobretot és perquè es pot fer una bonificació en les taxes d'ocupació. Entenem que entenem que queda clar que hi ha la possibilitat de fer fins a un 100%, que això no vol dir que s'hagin de bonificar totes les taxes. Ho dic perquè algú ha preguntat què suposaria això. Depèn, es pot bonificar un 5%, un 10%, un 15% o un 100%. Això és aquest fet de la declaració d'especial interès. Si la regidora Vigo volia afegir unes paraules.
Gràcies, alcaldessa. Bé, simplement, com saben els companys regidores i regidors, perquè així ho van fer notar durant la comissió informativa, però també perquè ho sàpiga el públic aquí present, aquest Ajuntament i aquest Govern el que vol també és treballar conjuntament amb totes aquelles entitats del municipi que treballen en matèria LGTBI per la seva visibilitat, pel seu reconeixement, per sumar-nos a l'organització enguany i de manera interdepartamental per part nostra i col·laborativa també amb les entitats municipals per tenir un orgull LGTBI de tots, que sigui un projecte de municipi i per tant reivindicar entre totes i tots aquest orgull i aquesta diversitat de la que sempre en fem bandera i realment sigui una jornada del tot reivindicativa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Vigo. Paraula, senyora Gasulla.
Bé, senyora Carbonell, jo no sé molt d'anglès, però jo llegeixo aprovació, si s'escau, de la declaració de la Sitges Gay Pride. No he vist Gay Day ni alguna cosa semblant. Ho dic perquè la seva intervenció parlava que el que anem a fer aquí és una votació a favor del dia de l'orgull gay. Jo crec que el dictamen no posa això, Vull dir, amb el meu anglès d'anar per casa crec que això puc entendre-ho. I dit això, nosaltres estem a favor de declarar aquest esdeveniment d'especial interès per la vila amb els matisos que deia la regidora, és amb els matisos que ens agradaria molt que la Gay Pride a Sitges Gay Pride doncs anés cap al model d'altres ciutats d'arreu del món i sense anar més lluny al cas de Madrid o Barcelona, amb un caire més reivindicatiu, més col·laboratiu i amb un retorn social, diguéssim, prou important. Ens agradaria justament que l'Ajuntament pogués incidir, i crec que a vegades no sempre hi ha hagut resposta per part de l'Ajuntament a l'organització, aprofitant el que de bo té aquest esdeveniment per a Sitges i potenciar doncs aquests aspectes. I nosaltres creiem que, a més els aspectes, i així ho vam fer palès en la comissió informativa, els aspectes vinculats amb la sostenibilitat mediambiental són importants. I no es poden, i no només per aquest esdeveniment, sinó per tots els esdeveniments que fan a Sitges, i no es pot limitar, diguéssim, a fer servir gots reutilitzables. Parlem de la cura, de l'impacte acústic, lumínic, recollida de residus, etc. Torno a insistir, d'aquest i de qualsevol altre esdeveniment. I per això nosaltres proposarem clàusules de sostenibilitat per als esdeveniments que gaudeixin d'aquesta mena de declaracions d'especial d'interès a partir d'ara, en la línia de la moció aprovada el mes de juliol sobre emergència climàtica. I dit això, creiem que la Gay Pride és important per Sitges i reivindiquem des d'aquí la feina feta, i creiem que hem d'anar en aquesta línia, sumant, enriquint el projecte, i aquest és el camí, no? Recordar que Sitges doncs és un punt important, un referent important en aquest món. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyor Rubí.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres, ja vaig fer palès la meva intervenció més tranquil·la i més pausada a la comissió informativa, que la presidia la companya Júlia Vigó. Nosaltres, des de Nou Horitzó, personalment, com a partit ens va agradar molt la intervenció que va fer la comissió informativa el senyor Salmerón referent el tema de liderar el tema del dia d'aquest tema de l'orgull i tot això LGTBI, tota aquesta història, nosaltres entenem que està molt bé, però nosaltres veiem aquest esdeveniment, i així ho vaig transmetre a la comissió informativa, com un esdeveniment privat. O sigui, la sensació que tenim els sitjatans o la percepció que tenim que és un tema molt privat. Quan sí que em va agradar les paraules del senyor Salmerón quan va dir que l'afinitat d'aquest ajuntament al final és encapçalar, liderar aquest dia, no? O aquestes reivindicacions, perquè penso que ha de ser l'administració o els ens públics qui han de promoure, dinamitzar i crear aquesta festivitat que ja està creada. Ens preocupa molt el tema de la privatització encoberta que podem veure o la sensació que tenim, perquè veiem que és un esdeveniment doncs que no, potser no acaba d'encaixar massa amb el dia a dia del poble. Fins i tot amb el debat de la comissió informativa vam parlar si les associacions que organitzaven aquest esdeveniment participaven dins de molts àmbits, diguéssim, d'òrgans dins de l'Ajuntament amb aquest tema, i sembla ser que ens van contestar que no. Crec que si això està molt bé, nosaltres des de Nou Horitzó, evidentment, amb aquest tema ho tenim molt clar, però si avui era de justícia, doncs transmetre aquest neguit que ja vam transmetre a la comissió informativa de que això s'ha de liderar per part de l'Ajuntament, dels ens públics, nosaltres, des de l'administració, i buscar una línia pseudo, potser pública o privada, podíem entendre-ho, però molt transparent i que sobretot donés una imatge d'integració dins del poble, perquè la sensació que tenim molts sitjatans és que és una cosa molt allunyada i no acaba de ens diran que sí, però no acaba de quallar, m'entens? O sigui, que és el nostre posicionament. I, evident, votarem a favor, però amb aquesta petita reflexió que els hi faig. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Rubí. Senyor Tendero.
Gràcies, alcaldessa. Nosaltres recolzarem aquesta declaració donant, com sempre, el nostre suport al col·lectiu LGTBI i a totes aquelles accions i esdeveniments que suposen el seu reconeixement. Però sí que serem molt crítics amb la forma en què vostès, l'equip de govern, han dut a terme, no?, aquesta tramitació. En cap moment l'equip de govern ha valorat el demanar-nos l'opinió a l'oposició, no?, per poder millorar, escoltar opcions o opinions que es poden tenir en compte o no, no? Ens presenten un informe per la nostra opinió molt simple, amb poc treball de fons, no?, on es detalla un objectiu que tampoc entenem que és l'únic ni objectiu ni el fonament, no?, i que es refereix, bueno, que aquest esdeveniment es reivindiquen drets LGTBI, i nosaltres entenem que a part de reivindicar drets també haurien d'haver entrat altres actors com són els de l'OSI i de més els destinataris dels quals no, doncs, són aquests col·lectius, no? D'altra banda, les dades demoscòpiques entenem que són molt, molt endarrerides. Parlem de dades demoscòpiques de fa 6 anys, que segurament ho continuen justificant, però ens agradaria haver tingut, doncs, dades actuals. Informes d'impactes, doncs, ambiental, acústics, que ja ha comentat la companya Gasulla, no?, i els informes sobre l'establiment de mesures de seguretat, ordre públic, neteja i de més, no?, que han de ser proveïdes o bé per l'Ajuntament directament o bé en combinació amb altres empreses privades. D'això no en trobem res, no?, amb aquest informe. En resum, tot el nostre suport al col·lectiu, tot el nostre suport als esdeveniments que posicionen Sitges com un lloc de referència en qualsevol àmbit de caràcter positiu, i també expressar que ens agradaria veure, doncs, l'AFGAL implicada, doncs, una miqueta més en la vida del municipi. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Tendero. Senyor García.
Perdó, bona tarda. Escoltant la seva intervenció inicial, no sé si era una explicació o un raonament d'aquesta proposta o una justificació. I n'hi ha coses, senyora alcaldessa, que no s'han de justificar. Nosaltres estem d'acord i votarem a favor d'aquesta proposta, no pot ser d'altra manera. Però, com darrerament ja ven sent habitual, és un tema, estem desacord en les formes. Ara ho explicava el senyor Tendero, passen un informe o un dictamen poc consolidat, buit, amb dades de fa 7 anys, i creiem que això s'ha de treballar una mica més, s'ha de parlar més als partits de la oposició, i tots junts segurament podem fer alguna cosa més en aquest sentit. Nosaltres estem a favor de consolidar la Gay Pride de Sitges i estem a favor d'aquest dictamen. L'únic que demanem és a l'Ajuntament que col·labori una mica més, o que més que col·laborar, que treballi una mica més en la posició, sobretot en temes que són tan importants per la vila. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Gallardo.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, una mica, sóc l'última a intervenir, però intentaré també no reiterar respecte al que han dit els companys de la resta de grups municipals. Nosaltres, evidentment, votarem a favor també de la declaració que es proposa en aquest punt, però ens agradaria, i avui a més que ens acompanyen les persones que formen part d'aquesta entitat, dels col·lectius que s'encarreguen de tirar endavant aquest esdeveniment, que entenguin que quan nosaltres diem les coses no les diem per dir. Ens sap molt de greu que a sobre, davant del que han estat reiterant els nostres companys d'oposició, haguem de rebre encara com allò el qüestionament de l'alcaldessa dient-nos que treballem. Disculpi que reiterin això, és a dir, si us plau, és un ple amb pocs punts i ens agradaria que els punts que es porten es treballessin una mica més. Vam demanar coses que creiem que són normals i que a més han de servir per fer entendre el per què Sitges ha de tirar endavant i ha de declarar d'especial interès esdeveniments com aquests. En vam demanar informació sobre l'AFGAL. Volíem saber si figuren a la guia de recursos de la regidoria i si formen part del Consell de les Persones, és a dir, dotar tot aquest tipus de coses i a la informativa tot això va quedar com una mica penjat. El dia que nosaltres vam portar, que crec que va ser en aquest últim ple, no, sinó en l'anterior, la mateixa declaració per la Beers Week, una mica en aquell moment la intervenció que vam fer anava en la línia de la necessitat i de la feina pedagògica que s'havia fet en els anys de celebració d'aquest esdeveniment, i crec que també i especialment i sobretot especialment arrel del que comentava el company Nacho Rubí, s'ha de fer molta pedagogia de tot això perquè podem caure en la demagògia barata a l'hora d'explicar el que és la Gay Pride quan hi ha persones que no estan d'acord que a Sitges hi hagi esdeveniments d'aquestes característiques, perquè a mi sempre m'agrada recordar molt especialment una cosa quan parlem de la Gay Pride, i és que Sitges no és un esdeveniment, no, a Sitges no és un poble de tradició i de reivindicació del col·lectiu LGTBI de fa 5, 10, 15 ni 20 anys. Afortunadament, nosaltres venim d'una història i d'una trajectòria d'un municipi en el que la tolerància, la inclusió i el respecte a aquest col·lectiu ve de molt més enllà. I hi ha moltes persones a les que els costa d'entendre que de cop a Sitges s'hagin de fer esdeveniments d'aquest tipus, que repetim, considerem que cal fer-los, que cal mantenir-los, però cal argumentar el què, el com i el per què, i per què més enllà d'uns determinats dies amb festa a determinats punts del municipi, l'associació que hi ha al darrere té tot un seguit de voluntats pedagògiques d'inclusió durant tot l'any a Sitges. I creiem que això és important explicar-ho, i creiem que no s'ha explicat prou bé en aquest dictamen, i per això reclamem també que ens ajudin a que nosaltres, quan anem a peu de carrer, més enllà d'aixecar la mà aquí al ple i votar favorablement a la declaració, puguem, a tots els sitgetans i sitgetanes que puguin qüestionar aquest esdeveniment, donar-los arguments sòlids del per què a Sitges hi ha d'haver un esdeveniment com la Gay Pride. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Per donar resposta a alguna de les consultes que havien fet, efectivament, la senyora Gasulla té raó, que jo he dit l'orgull gay, no sé, m'ha sortit amb la meva llengua. Però és cert, la Gay Pride és un esdeveniment que celebra el Dia de l'Orgull Gay. Jo he parlat de l'orgull gay perquè m'ha sortit així. Però, evidentment, l'esdeveniment és la Gay Pride, que és el que estem considerant. Jo volia dir perquè és l'esdeveniment el que declarem d'especial interès. Per altra banda, contestar al senyor Tendero, que ha comentat que volien formar més part de quan, com quan s'organitza. És cert, normalment, des de turisme, sempre fem les pre-reunions abans de fer els actes i les post per fer les valoracions, i en les pre-reunions, en els últims anys, es creava, no era una comissió en si, però sí que es creava el grup de treball que es convidava els regidors, i per cert, des de Ciutadans sempre van venir en aquestes reunions, i no recordo si algú més van venir en alguna reunió, la Carme Gasulla també havia vingut, no ho recordo, és que ja fa un temps, però que ho seguirem fent, perquè és veritat que és molt positiu, perquè és en la pre quan s'organitza l'esdeveniment, perquè estiguin... De fet, s'ha anat ampliant aquestes comissions, al principi no n'hi havia, llavors vam fer aquesta comissió, que participa partits de l'oposició, però també, evidentment, participen altres, han vingut a vegades els Sitges Voluntaris Socials, ha vingut el Gay Sitges Link, han vingut col·lectius que estaven interessats en l'esdeveniment. Per altra banda, dir-los que sobre l'informe que ha fet Turisme, bé, és l'informe que sempre es fa per totes les aprovacions d'esdeveniments d'especial interès. Em sorprèn que ara diguin que aquest no els sembla bé perquè segueix sempre el mateix patró, en el sentit de que hi ha el tipus d'activitat, antecedents, organitzacions, dades econòmiques, dades de promoció, mesures de sostenibilitat,
El dels ossos de les Sitges Beers Week era exactament igual, és igual el del Patchwork, és igual el dels Sitges del Cheese Festival. És a dir, hi ha un patró d'informes que a nosaltres generalment es fan igual. Si aquest els sembla que no és correcte perquè no està força ampliat, es pot fer. És cert que les dades de les opinions és un estudi que es va fer a la Diputació, que és antic, i nosaltres justament ara s'està fent un estudi no només de la Gay Pride, sinó de tots els esdeveniments, de molts esdeveniments de Sitges, per saber quina és l'opinió, sobretot del resident, del sitgetà i la sitgetana, que té envers les activitats, els esdeveniments que es fan a Sitges, i evidentment la Gay Pride està inclosa. Però per qualsevol més informació es pot fer, evidentment, molt, molt més extens, i no hi ha cap problema en aquest sentit. Alguna paraula més abans de la votació, senyora... Ah, perdó, la senyora Vigo.
Gràcies, alcaldessa. Simplement per al·lusions a la senyora Gallardo, que comentava que no s'havia facilitat del tot la informació. En la comissió informativa, la senyora Tubau va preguntar si Afgal tenia representació al Consell de les Persones, i es va contestar en aquell mateix moment que no, que tenia relació amb la regidoria de Turisme. Evidentment, també es va dir en la comissió informativa que nosaltres, i vostès ho saben perfectament perquè l'exregidora coneix el tarannà de les treballadores del Departament de Drets Socials, sempre estem obertes a la participació de més i més entitats al Consell de les Persones, i evidentment serà una línia d'aquest govern consolidar aquest Consell de les Persones com a mitjà de participació bàsic de la ciutadania. En quant a la guia de recursos, jo, si no m'equivoco, aquesta pregunta no es va fer en la comissió informativa, però no tinc cap problema a respondre-li. A la guia de recursos no hi apareixen perquè és una guia de recursos, no d'entitats. Però, en tot cas, això, que en aquests moments no participen al Consell, tenen relació amb la regidoria de Turisme, però evidentment tenim relació amb d'altres entitats que veig per aquí, com són Gay Sitges Link o Sitges Voluntaris Socials, que sí que formen part d'aquests espais de participació, i evidentment anirem a animar-vos a que, si és del vostre interès, del nostre, us asseguro que sí, participar d'aquests espais i d'aquests grups de treball. Gràcies.
Moltes gràcies. Paraula, senyora Gasulla.
Bé, ara li contesto a vostè, senyora Carbonell, respecte als models que es fan servir per aquesta mena de tràmits de declaració d'esdeveniment d'especial interès. Sap perfectament que en el decurs de la legislatura passada, on vostè era regidora de Turisme, com ho és ara, i no era alcaldessa, els comentaris que jo li feia arribar sovint anaven en aquesta línia, que ens pensaven justament, i recordo els esdeveniments vinculats amb els cotxes antics, amb festivals de música, etc, etc, on trobàvem a faltar doncs els informes a caire de mediambientals i de sostenibilitat. I especialment en aquest informe que es presenta, ho vam fer arribar a la comissió informativa, que pensaven, i a més fins i tot el mateix informe, fa tot un seguit de recomanacions, la mateixa tècnica, la senyora Puig ho fa arribar. I en qualsevol cas pensem que hem d'anar en aquesta línia, sigui quin sigui l'esdeveniment, hem d'anar doncs amb la línia de la moció aprovada el mes de juliol, és a dir, que ens interessa declarar esdeveniments d'especial interès per la vila, sempre i quan no només tinguin una repercussió econòmica, social, etc., sinó que a més es complissin tot un seguit de clàusules de caire de sostenibilitat. Moltes gràcies.
Senyora Gallardo.
Bé, jo només volia dir que em sembla una mica preocupant, i crec que fins i tot és un fet una mica greu, que l'alcaldessa ens digui, en aquest cas regidora de Turisme, que ens digui que respon a una pauta com una mena de plantilla, que omplim les dades i a partir d'aquí fem l'informe de qualsevol esdeveniment d'especial interès. És que precisament el que estem reclamant és que aquest esdeveniment d'especial interès no és qualsevol esdeveniment. Darrere de la Sitges Gay Pride se'ns suposa la capacitat d'exposar i explicar tot un seguit de reivindicacions, valors, drets, etc, etc. I per molt que nosaltres, evidentment, acompanyem i no qüestionem altres esdeveniments que han passat per aquest mateix procediment, com vostè mateixa ha exposat, a mi em sembla doncs una mala praxis comparar el Patchwork amb la Gay Pride, perquè és que no té res a veure. És a dir, al final, amb el Patchwork tots estem d'acord, i que aquest ple en el seu moment així ho va considerar, que és un esdeveniment amb tot un seguit de retorns positius pel municipi, que des del nostre punt de vista és inqüestionable la seva conveniència i la seva permanència a Sitges en el futur, però no es pot comparar el dictamen que necessita un esdeveniment com el Patchwork amb el que necessita un esdeveniment com la Sitges Gay Pride. Simplement això, gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gallardo. Alguna paraula més? Bé, doncs no, per contestar, només dir que per no desmereixer sobretot la feina del Departament de Turisme, sí, es segueixen unes plantilles perquè segueixen unes pautes, és cert, però unes plantilles que s'omplen i que s'han mirat i que s'han treballat. No s'omple perquè amb els imports que es vol, aquí s'ha mirat exactament quina despesa econòmica es deixa, s'ha mirat les mesures de sostenibilitat, que poden ser molt més i... O fins i tot aquestes són les que fem i podem concloure, home, doncs no hem de fer més. Per això serveixen aquests informes, però jo penso que és un informe doncs prou complex i prou ple. I que qualsevol esdeveniment té aquests informes que poden, depenent de l'esdeveniment, podran ser més complexes o menys, però aquest precisament doncs parla exactament de qui són els organitzadors, de quan són les dades de celebració, per què es fan en aquesta celebració i no en unes altres dates, quines són les conclusions, quines són les ocupacions, jo crec que és un informe prou complet que evidentment ens donarà pautes, que estic absolutament d'acord amb la senyora Gasulla, amb que ja que el declarem d'especial interès, doncs anem a buscar aquesta sostenibilitat, sobretot, anem a buscar aquesta cohesió social també, anem a buscar aquesta més reivindicació i gràcies a aquests números que tenim aquí doncs podem buscar si podem anar més enllà o no. Moltes gràcies.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Doncs aquest punt, que va ser aprovat, com hem dit, per unanimitat de tots els regidors, va tenir una petita segona part en el torn d'intervencions del públic, i és que Luis Enríquez, el president de l'AFGAL i principal impulsor d'aquest projecte, va agrair al ple el reconeixement, però va confessar sentir-se trist perquè hi hagi gent que pensi que s'han fet les coses malament, i va defensar que la Gay Pride és, econòmicament parlant, una de les millors festes del poble sense cap aportació municipal. I aquest sense cap aportació municipal va ser resposta a continuació per l'alcaldessa i regidora de Turisme, Aurora Carbonell, que li va recordar al senyor Enríquez que malgrat que no hi hagi una aportació directa per part de l'Ajuntament sobre l'esdeveniment, sí que hi ha força feina de col·laboració i d'organització i de muntatge a càrrec dels treballadors municipals i que, per tant, això també ha de ser considerat una aportació. Per tant, doncs, la Sitges Gay Pride, que tindrà a partir d'aquesta declaració com a esdeveniment d'especial interès bonificacions en les taxes d'ocupació i els impostos municipals que s'han de pagar, que han de pagar els esdeveniments que s'organitzen en la via pública, doncs no tindrà, continuarà tenint aquesta col·laboració per part de l'Ajuntament, malgrat que aquesta no sigui directament econòmica. Escoltem enganxades les consideracions que feia al final del ple en el torn de preguntes del públic al senyor Luis Enríquez i la resposta a continuació de l'alcaldessa Aurora Carbonell.
Luis Enríquez, presidente de la Asociación AFGAL. Primero quiero dar las gracias a la Agencia de Turismo, a todo el gobierno, turismo, al equipo de gobierno y también a la oposición. Pero me siento triste que haya gente que piense que hemos hecho las cosas mal en estos últimos 10 años. Nos hemos posicionado en el número 9 de las mejores gay prides o orgullos gays del mundo. Sitges, una ciudad minúscula que delante de nosotros están Los Ángeles, Nueva York, en Brasil, Río, pero bueno, para decir esto. Y también me atrevo a decir que la Gay Pride, económicamente, creo al menos, es una de las mejores fiestas de este pueblo. Y también lo dijo esto una encuesta que se hizo hace 5 años en comparación con el Festival de Cine, que la gente que viene a la Gay Pride gasta el doble o casi el triple. Y eso no le hice yo. Y estoy muy nervioso. Y todo esto hasta el día de hoy sin ninguna ayuda económica del ayuntamiento. Cero. Y les recuerdo que nosotros estamos abiertos, las puertas de nuestro equipo abiertos para todo el mundo que quiera algo o que quiera saber, y estamos contentos que nos ayuden. Y así, y también le hemos ayudado mucho al señor...
El senyor Luis Enríquez, sobre la Gay Pride, ens n'alegrem tots, que per fi la Gay Pride pensem que era un deute que hi havia que es declarés d'especial interès. Totalment d'acord amb moltes coses les que diu, però sí que discrepo amb una que ha dit que ha tirat la Gay Pride durant molts anys, ho he apuntat, sin ninguna ajuda. Home, jo penso que amb recursos humans ha tingut molt, sobretot del Departament de Turisme i sobretot els treballadors i les treballadores de turisme, especialment de la Cira i el Xavi, que han treballat molt incansablement també perquè la Gay Pride funcioni, i després tot el Departament d'Activitats, Serveis Urbans, vull dir, que a vegades no és una ajuda directa, però sí que jo crec que amb recursos humans i amb treballadors i treballadores, amb la Gay Pride s'hi volquen molt i treballen força.
Doncs les paraules, la resposta en aquesta consideració inicial de Luis Enríquez sobre la Gay Pride a càrrec d'Aurora Carbonell. I el ple que va continuar en un punt entrat per l'urgència. Es tractava d'una modificació de crèdit per canviar de capítol la partida de subvenció al Festival de Cinema per indicacions d'intervenció, al ser un esdeveniment de vital importància. De fet, era una qüestió també de tramitació, una qüestió administrativa, però en aquest cas una qüestió administrativa important. Sembla ser que en tractar-se d'una transferència de capital, aquesta subvenció, implicaria un canvi estatutari i hauria, tot i que es podia aprovar aquest punt sobre la modificació de crèdit, posteriorment no es podria fer l'informe per part de la intervenció acceptant, o hauria d'haver un informe negatiu de la intervenció a la transferència física d'aquests diners cap a la Fundació del Festival de Cinema per tractar-se d'una transferència de capital que faria incrementar el tant per cent de participació de l'Ajuntament de Sitges sobre l'esdeveniment, i que això no és possible en l'actual situació estatutària d'aquesta fundació. Aleshores, la interventora va advertir sobre la necessitat de portar a terme una modificació estatutària que permeti fer aquesta aportació que incrementa, repetim, el paper de l'Ajuntament entre les institucions que donen suport a la Fundació, que en el fons és qui està al darrere del Festival de Cinema de Sitges. Per tant, doncs, la modificació es podia portar a terme, tot i que, com diem, es va canviar de capítol perquè fos administrativament doncs, més correcte, però amb aquest advertiment que s'ha de procedir a un canvi estatutari posterior, a partir del canvi estatutari l'haurà, entenem també, i haurà de participar en alguna manera l'Ajuntament, per tal que es pugui físicament fer aquesta aportació. A continuació es van donar compte de les actes de les darreres juntes de govern local, i es va hi ha dintre de les propostes d'acord de l'oposició, el que abans s'anomenaven mocions, ens aturarem de nou perquè es va portar a terme l'aprovació de la creació d'una comissió especial d'investigació sobre el projecte de millora i condicionament de l'aparcament al voltant dels pavellons de Pinsbens, una moció que presentaven els Comuns Verds de Sitges i que va ser aprovada per unanimitat. No hi va haver un debat, podríem dir que esperàvem un debat més intens al voltant d'aquesta qüestió, però pel que sabem aquest debat ja va tenir lloc en la comissió informativa i tothom hi estava d'acord en tirar-ho endavant, siguin els grups de l'oposició o certs grups de l'oposició per saber exactament què ha passat, siguin els grups del govern en ares també, segons es va dir, de la transferència, tot i expressar, i així ho va fer saber el regidor Eduard Terrado, un cert recel tenint en compte que hi ha una investigació judicial oberta a partir de la denúncia que va fer la Fiscalia davant del jutjat d'instrucció número 2 de Vilanova sobre doncs tot aquest afer, després també de la nul·litat del projecte original que doncs, comportava que fer un pàrquing en una zona verda no podia ser, etc, etc. Aleshores, tot plegat va motivar doncs, una necessitat, va dir qui era ponent en aquest cas del punt, Carme Gasulla, la regidora dels Comuns Verds de Sitges, que cal ser més curosos. No volem jutjar, va dir la regidora, sinó millorar els processos i cal una reflexió profunda. Diversos regidors s'hi van afegir, per exemple Maria José Lores de Ciutadans va exigir més transparència o es va preguntar que què s'ha fet malament perquè la justícia hagi declarat nul de ple dret al projecte o hagi instat aquesta declaració. Com dèiem, el regidor Eduard Terrado doncs, va mostrar l'acord en què es tirés endavant aquesta comissió d'investigació en el benentès que no s'havien de ni de criminalitzar ningú ni d'entrar en qüestions que haurà de resoldre per, diguem, en una via paral·lela a la justícia. I per tant doncs, que es vegi d'aquesta manera, segons va dir per part del govern que hi ha hagut el procediment seguit ha estat curós per part de l'Ajuntament i per tant no hi ha res a amagar sobre com s'ha portat aquesta aprovació. Escoltem per tant aquest punt, la proposta d'acord de la creació d'una comissió especial d'investigació, el nom sembla ser que finalment és aquest perquè s'havia dit la comissió d'investigació, clar, una comissió d'investigació depenent del ple, però bé, això al final ho marca el ROM, se'n diu una comissió especial d'investigació sobre el projecte de millora i condicionament de l'aparcament al voltant dels pavellons de Pinsvens. Qui fa de ponent, com dèiem, és la regidora dels Comuns Verds de Sitges, Carme Gasulla.
Avui presentem aquesta proposta d'acord al ple amb un objectiu molt clar, que és iniciar d'una manera clara, convençuda, el camí del codi del bon govern, és a dir, que la transparència, la comunicació, el rendiment de comptes, la pedagogia sigui una realitat de l'administració pública que està al servei de la ciutadania. El nostre grup creu fermament que la creació d'aquesta comissió especial informativa d'estudi, anàlisi i d'investigació pot i ha de complir aquesta tasca de transparència i control institucional, tot respectant i siguent molt curosos amb els tempos i els procediments judicials iniciats en el jutjat 2 de Vilanova respecte a l'obra d'adequació i millora de l'entorn del pavelló de Pinsvens. No és la nostra funció jutjar ningú, evidentment, sinó treballar per a millorar tot el que sigui millorable. Nosaltres volem la creació d'aquesta comissió per fer una reflexió de caire polític sobre els fets, per tal de fer propostes clares per a la millora d'aquests processos en el futur i adoptar criteris contractuals que vagin més enllà de la llei de contractes amb la inclusió de clàusules ambientals i socials. És evident que també creiem saludable aquesta reflexió vers contractacions ja fetes. Cal enfortir la institució, restituir la confiança política, generar un espai de rendició de comptes honesta, responsable i transparent. Per a nosaltres, la situació derivada d'aquest projecte obliga a un exercici de reflexió institucional, passi el que passi en seu judicial. Volem, evidentment, el millor per a Sitges i per a la institució. És més, creiem que ens hem d'acostumar a crear comissions com aquestes, com un esdeveniment natural inherent a l'actuació dels càrrecs electes. La nostra intenció és precisament enfortir la institució des de propostes que generin més protecció als tècnics, que salvaguardin la institució davant de situacions generades com aquesta. Crec que tothom hauria de votar a favor i, de fet, m'hauria agradat que la proposta hagués vingut de govern. Us demanem ara sí que establim aquest espai de treball en comú i que serveixi per a fer una reflexió profunda, proactiva, de tots els càrrecs electes sobre aquest fet i també perquè sobretot que no generin altres polèmiques en qualsevol d'altres esdeveniments que han passat recentment. No volem polèmiques, volem claretat, volem transparència i per aquest motiu presentem en el ple els següents acords. Primer, aprovar la creació d'una comissió d'investigació en relació a les obres de millora i condicionament de l'aparcament al voltant dels pavellons de Pinsvens. Segon, la comissió estarà integrada per un membre de cadascun dels grups municipals presents en el plenari municipal i es regirà per les normes de funcionament aplicables als òrgans col·legiats en els articles 15 i 18 de la llei 40/2015 de l'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic. En la seva actuació, la comissió no interferirà amb les actuacions judicials i administratives en curs. I tercer, la comissió finalitzarà els seus treballs donant compte de les seves conclusions al ple municipal. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gasulla. Senyor Rubí, em pensa que...
Moltes gràcies. Nosaltres, des de l'horitzó, ens afegirem a aquesta moció. Jo pensava que cedirien els companys de la CUP, perquè també parlen moltes vegades de transparència i aquesta vegada penso que doncs, la companya Carmen els ha anat un pas per davant seu i jo esperava que vostès s'afegeixin o s'adhereixin des del començament, com així ho va demanar la seva companya a la comissió informativa. I nosaltres, des de la nostra formació, evidentment votarem a favor d'aquesta moció acord. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Rubí. Senyora Lores.
Sí. Nosotros apoyamos la creación de esta comisión de investigación porque queremos transparencia. Queremos que se analicen todas las decisiones que se toman y no entendemos por qué a un equipo de gobierno que hace bandera de transparencia les moleste que hagamos uso de estas herramientas. Siempre respetaremos las decisiones e investigaciones judiciales, pero eso no implica que a nivel municipal queramos aclarar qué se hizo mal para que hoy la justicia declare nulo de pleno derecho una obra realizada.
Muchas gracias, señor Lores. Señor García.
Gràcies, alcaldessa. A veure, jo crec que tot el debat a la comissió informativa va ser el posar el nom a la comissió. Tots estaven d'acord, més o menys, en fer una comissió especial per esbrinar el que havia passat amb aquest pavelló, amb aquest aparcament, perdó, i sobretot arran de l'actuació de la Fiscalia. Jo crec que al final van quedar que podien formar aquesta comissió. Aquesta comissió nosaltres votarem endavant la proposta de la companyera Gasulla, i l'únic que no estic d'acord és el que ha dit la Carme, que es tenim que acostumar a aquest tipus de comissió d'investigació malament raïs i tenim que acostumar-nos a l'Ajuntament per a les comissions d'investigació. Gràcies.
Gràcies, senyor García. Senyora Gallardo.
Bé, com ja li vam traslladar a la senyora Gasulla, evidentment votarem favorablement la creació d'aquesta comissió òrgan extraterrestre, com vulguin dir-li, perquè no sabem ja quina és la nomenclatura d'aquesta proposta d'acord antiga moció, i evidentment també comparteixo les paraules del company del PSC, de Luis Mi, perquè evidentment, Carme, no, que no n'hi hagi gaires. Jo crec que serà un molt mal senyal si la dinàmica del ple municipal és que anem obrint comissions a cada ple, perquè voldrà dir que realment entre tots alguna cosa no estem fent bé. Així que esperem, seria fantàstic que aquesta fos la primera i l'última d'aquest mandat, res més.
Gràcies, senyora Gallardo. Senyor Terrado.
Moltes gràcies, senyora Teresa. Sí, ja me'l poso. Per part nostra, per part del govern, estem d'acord amb donar suport amb que es creï aquesta comissió d'investigació. De fet, fins i tot vam estar d'acord amb... vam proposar fer unes esmenes per poder ajustar la proposta a la normativa del ple, i a més a més hem tingut que mirar d'adaptar el que és l'òrgan aquest al ROM municipal. Hem fet els esforços perquè pugui ser possible, i perquè és filosofia d'aquest govern i és un dels principis la transparència i tenir les coses molt clares. No, el govern no s'ha demanat de res, o governs anteriors, perquè estem parlant d'uns expedients que van començar amb l'anterior govern, però bueno, que també continuen en aquest, i per tant creiem que hi ha d'haver la màxima transparència. A mi personalment m'hagués agradat que haguéssim esperat que tot el procés judicial estigués més avançat i se sapigués si ja s'arxiva o s'imputa amb algú, però per parlar amb més propietat de tot el que s'hagi de parlar, però bueno, per nostre no hi haurà cap problema, i a més estem a favor de que hi hagi transparència totalment, i si és per millorar el funcionament i pel bon govern, creiem que és positiu. Llàstima que s'hagi individualitzat tant en aquest cas, però bueno, és positiu que pugui servir per la resta de procediments de contractació. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Terrado. Alguna observació més? Senyora Carme Gasulla.
Bé, agraeixo el to de totes les intervencions, i molt especialment la seva, senyor Terrado, perquè crec que la intenció de la creació d'aquesta comissió va en la línia precisament de millorar la situació i, com deien tant el senyor García com la senyora Gallardó, és cert, no? Tant de bo, no haguem de crear masses, però també crec que és una eina que no l'hem de tenir por, és a dir, és una eina que tenim a l'abast, que hem de fer servir tantes vegades com calgui, i fins i tot en temes que no siguin, diguéssim, judicialitzats, és a dir, no tenim per què passar per aquesta situació. Crec que abans podem fins i tot crear aquesta mena de comissions abans de que puguin arribar a seus judicials certs temes per diferents casuístiques. També bé, voldria dir-li, ja li vaig dir que vaig estar d'acord a incorporar les esmenes de caire, diguéssim, legal o tècnic per adaptar amb la mesura dels possibles la proposta inicial, i evidentment no estava d'acord amb esperar al final del procediment judicial, perquè crec que no és en absolut incompatible i que pot anar en paral·lel, torno a insistir, i ho deixa molt clar la proposta d'acord, respectant els processos judicials com no pot ser d'una altra manera i no interferint en tot el procediment judicial. Per tant, agraeixo molt el suport de tot el plenari. Moltes gràcies.
Onze i 31 minuts, continuem aquest repàs del ple ordinari del mes de novembre. A continuació, encara dintre de les propostes d'acord, n'hi va haver una que presentaven els grups del govern, Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent i Guanyem Sitges, juntament amb els Comuns Verds de Sitges, en suport a les persones en situació de vulnerabilitat per haver exercit el seu dret a emigrar. Aquesta moció va ser aprovada, tot i que per diversos punts Ciutadans i Nou Horitzó hi van votar en contra. A continuació, una proposta d'acord presentada per Ciutadans Sitges per demanar la connectivitat wifi gratuïta als espais públics mitjançant el programa Wifi for You, és a dir, Wifi for Europe. El ponent va ser José Tendero i va ser aprovada per unanimitat. També va ser aprovada per unanimitat la segona de les mocions que presentava el grup municipal de Ciutadans Sitges, una proposta per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l'accés a prestacions socials i beneficis fiscals. I ens aturarem a la següent, una moció que presentava el grup de Junts per Sitges per fomentar i becar l'educació musical de grau professional i superior a les alumnes i els alumnes de Sitges. Una aportació d'un mínim del 50% de la matrícula en aquesta formació que normalment es porta a terme a Vilanova. L'Ajuntament de Vilanova, segons es va explicar, beca els alumnes de la localitat que segueixen aquests estudis, que són els estudis que van després dels de l'Escola de Música, i es va reclamar, doncs, que els alumnes sitgetans, que es van xifrar, em sembla que són uns 6 ara mateix que hi estan assistint, doncs, també puguin gaudir d'una bonificació que en aquest cas seria el 50% de la, com a mínim el 50% de la matrícula, segons es va pactar durant el mateix debat del punt. Tot i això, va haver alguna reflexió d'algun altre grup de l'oposició sobre el model de gestió de l'Escola de Música. No era aquest el punt, perquè el punt era la bonificació pels alumnes que han d'anar a escoles de música de grau superior, és a dir, a ensenyaments de grau professional i superior. Però, doncs, sí que algun dels grups va plantejar-se la necessitat també de reflexionar sobre l'estructura i la manera com es gestiona actualment l'Escola de Música i també, fins i tot, el mateix espai, l'Escola Barratxina. En qualsevol cas, escoltem aquest punt del qual en feia de ponent la regidora de Junts per Sitges, Rosa Tubau.
Doncs bé, avui presentem aquesta proposta d'acord que té la voluntat de fomentar i becar l'educació musical de grau superior i professional a les alumnes i els alumnes de Sitges. Sitges és una població on l'art i la cultura són un pilar fonamental del desenvolupament de la vila.
Per aquest motiu, l'educació en les diverses disciplines artístiques formen part del caràcter sitgetà, una herència que ha estat molt present durant el segle XX i que actualment cal donar suport des de les institucions públiques. Promoure l'accés a l'educació artística i fomentar la cultura al llarg de la vida són aspectes claus de l'educació permanent de tota societat, que cal potenciar en la vida cultural i social dels pobles. El dret a l'educació i a la cultura formen part dels drets fonamentals de la ciutadania i desenvolupen l'autonomia i el pensament crític de les persones. Afavorir l'educació musical com a formació integral de les persones és fonamental per tal d'aconseguir el valor socialitzador de la música. La tradició en l'educació musical a la nostra vila durant tots aquests anys s'ha manifestat per diverses vies, de la mà de les mestres i els mestres que van anar i continuen traslladant la importància de l'educació musical en la formació de les persones, en l'ensenyament no reglat i des de l'àmbit públic amb l'obertura de l'Escola Municipal de Música Montserrat Almirall. Per tal de donar continuïtat a aquesta formació, les i els alumnes de Sitges han de seguir el seu aprenentatge en conservatoris de música. El conservatori de la nostra comarca es troba ubicat a Vilanova i la Geltrú. És evident que cal mancomunar esforços i recursos públics i que el fet que el conservatori sigui tan proper a la nostra vila afavoreix la continuïtat de la formació musical. Tot i així, les alumnes i els alumnes de Sitges es troben en una situació força desfavorable, atès que les taxes dels cursos per a estudiants que no es troben empadronats en aquella ciutat quasi bé dupliquen el seu import. Per tal de donar solució a aquesta situació desfavorable i per tal que els estudiants sitgetans i sitgetanes que segueixin estudis musicals superiors al Conservatori de Música de Vilanova i la Geltrú i que tinguin les mateixes igualtats d'oportunitats, el grup municipal de Junts per Sitges proposem al ple de la corporació els següents acords. Primer, instar la regidoria d'educació a iniciar el diàleg amb el Conservatori de Música de Vilanova i la Geltrú per tal de plantejar aquesta situació de desigualtat vers els alumnes de Sitges. Segon, convocar una reunió amb les persones afectades per tal de que puguin exposar la seva problemàtica en la que es troben i que participin en la presa de decisions. Tercer, instar aquest Ajuntament a que treballi per trobar una resposta per solucionar aquesta desigualtat econòmica que afecta a l'alumnat de Sitges i dotar-ho pressupostàriament per tal d'afavorir l'aprenentatge i professionalització dels nostres alumnes bonificant els seus estudis en un 50%. Quart, traslladar aquesta proposta d'acord al Consell Comarcal del Garraf, a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i a la resta d'ajuntaments de la comarca per tal de trobar una solució favorable. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Tomau. Pregunta, senyora Gasulla.
Bé, doncs jo estic d'acord amb la primera part de la proposta d'acord. De fet, ja els avanço que votarem a favor, però volem fer una reflexió. Vostès parlen de fomentar l'aprenentatge musical. Doncs nosaltres creiem que el que proposen en aquesta proposta d'acord és una mica la punta de l'iceberg, perquè creiem que hi ha greus problemes de base amb la gestió del servei de l'Escola de Música des de l'inici, des de l'any 2006 fins avui. Problemes que tenen a veure, per exemple, l'externalització. Les dues empreses encarregades han demostrat, fins a data d'avui, gestions com a mínim qüestionables. La primera empresa va ser intervinguda per un administrador concursal des de que els propietaris van presentar concurs de creditors voluntari. Per tant, l'escola es va quedar en una situació crítica on els treballadors no cobraven les seves nòmines i on els alumnes no havien de poder assistir a classe. I l'Ajuntament, sorprenentment, els ajuntaments aleshores, doncs no van registrar cap mena d'incidència, cap mena de supervisió, cap corresponsabilitat, que és una mica el que vostès proposen. Es tanca l'escola amb el consequent greuge pels alumnes i les famílies. La segona empresa, des de l'any 2012, tampoc acaba de convèncer els usuaris i treballadors, que sovint es mostren descontents amb el projecte, tant pel cost del servei com per la manca de comunicació amb el centre. A més, tenen un segon problema important, que és la ubicació. Primer, en barracons provisionals durant 5 anys, i després el trasllat a l'Esteve Barratxina. Vull recordar que la regidora de les hores d'ensenyament, per cert, la senyora Vinyet Lluís, que vostè coneixerà molt bé, senyor Martínez, doncs deia que eren les instal·lacions idònies per a aquest tipus d'activitat. Doncs ara sembla que aquests espais ja no ho són, perquè són un problema, no només per l'Escola de Música, sinó per tota l'Escola Barratxina, que necessita urgentment unes noves instal·lacions. Tenim constància de queixes d'usuaris i de l'equip docent, i s'ha fet arribar a l'Ajuntament, i hi ha hagut una inacció absoluta. I aquí crec que hem d'abordar aquest tema, perquè a banda de l'empresa concessionària, que no és el nostre model, perquè nosaltres apostem per la municipalització, a banda d'això, és l'administració qui ha de vetllar pels bons resultats. I s'ha de protegir, per damunt de tot, els usuaris que no són clients, que, com bé diu vostè, són futurs artistes. I per això aquesta moció per nosaltres és un pedaç, i el que hem de fer realment és replantejar el funcionament de l'Escola de Música Municipal, exercint el control directe. I de fet, és des d'aquest punt de vista quan hem de plantejar ajuts, beques i fins i tot una possible tarifació socials. Nosaltres hem de donar una resposta contundent a la situació que té l'Escola de Música, i evidentment el que vostès presenten s'ha de votar a favor, no queda d'una altra manera, perquè és urgent. Però volem afegir a la seva, als seus acords, un cinquè acord que digui el següent. La creació d'establir una creació de la taula de treball per tal de millorar les condicions generals de l'Escola de Música. Gràcies.
Moltes gràcies. Més paraules? Aquí no, no? La senyora Pérez?
Estem molt d'acord amb l'exposició de la senyora Tubau, que feia esment a que la cultura és un dels fonaments principals de la idiosincràsia de la nostra vila, i que per això cal promoure-la. Però és que en general la nostra societat té una gran carència en la promoció dels usos culturals i de la vivència de la cultura. També estem molt d'acord en que aquesta moció ajuda a desenvolupar la igualtat d'oportunitats, i és per tot això que hi votarem a favor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor David Martínez.
Bé, abans de parlar de la moció, recordar-vos que des de la Regidoria d'Educació i el Govern Municipal apostem fermament per la música. Actualment s'està donant a terme el programa Música en Comunitat a les escoles de Sitges, que dona accés a la música durant dos anys als nostres alumnes. També us volem recordar que de cara als preus públics d'educació del 2020 volem que hi hagi preus socials a l'Escola de Música perquè tothom qui pugui, qui vulgui, pugui accedir a la mateixa. Pel que fa a la moció, des de la Regidoria d'Educació obrirem un diàleg, com no podria ser d'altra manera, amb el Conservatori Municipal de Música de Vilanova i amb les persones afectades, tant com vostès ens demanen. Però a part de plantejar-nos aquesta situació de desigualtat, també es traslladarem que creiem que és el Consell Comarcal del Garraf, concretament els seus departaments de Cultura i Educació, que han de solucionar aquest agravi existent. Pensem que no és just que els ajuntaments que s'ho puguin permetre subvencionin o bonifiquin els seus alumnes. A Vilanova cal dir que es fa amb qui realment ho necessita i després de sol·licitar certa informació per saber si han de rebre aquests ajuts, i els altres no. Al ser l'únic conservatori de la comarca, el Consell Comarcal hauria de ser l'encarregat de gestionar aquest afer. Nosaltres, com a govern, si finalment hem de prendre decisions al respecte, les prendrem. No en tingui cap mena de dubte, però entenem que primer s'han de buscar solucions globals i no individuals, entenent com a individuals que cada municipi apliqui un criteri diferent als altres. Dit tot això, i com no podria ser d'altra manera, el govern donarà suport a la moció, això sí, els demanaria que si del tercer punt canviar un parell de punts, diguem-ne. On de posa dotar-ho pressupostàriament, si calgués, per tal d'afavorir l'aprenentatge i professionalització dels nostres alumnes, amb una bonificació en el preu de la matrícula, sense especificar quin tant per cent, perquè pot ser que sigui el 50, el 70 o el 30. I això, vale. I de, sense prèviament, per tant, no podem dir quin serà el que els estava explicant, quin és l'import d'aquest ajut sense prèviament saber de quants alumnes perdem, parlem, que ara actualment, per el que tenim entès, són 6 alumnes de Sitges, de l'import que estan pagant actualment, que això sí que ho sabem, i de quina serà la capacitat de l'Ajuntament per poder assumir part d'aquest import. I això ho farem sempre en coordinació amb la regidoria de drets socials, perquè són ells qui porten el control de les necessitats socials del municipi. Gràcies.
Gràcies, senyora Tubau, per respondre.
Gràcies, alcaldessa. En primer lloc, respondria amb la senyora Gasulla. Crec que confonem els termes de la proposta d'acord que nosaltres presentem. Nosaltres, és una proposta d'acord molt específica. Nosaltres hi vam portar una altra proposta d'acord que tractava ja el tema de l'educació en els àmbits artístics al mes de setembre, en tot el tema de les activitats de lleure i extraescolars, i aquesta va molt, 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 va bàsicament encaminada, com veu diu el títol, a l'educació musical de grau professional i superior. Per tant, creiem que no cal vincular el tema de les escoles municipals de música, perquè si no que anem cap als estudis de conservatori, que és aquest el problema que un col·lectiu de pares i mares d'aquí Sitges ens va venir a plantejar. Gràcies. Pel que fa al senyor Martínez, comentar-li que comentava que volia modificar el tema del 50% de la bonificació. Dir-li primer que en el cas de Vilanova i la Geltrú és el propi Ajuntament qui subvenciona, sí, ens vam posar en contacte, i és el propi Ajuntament. Evidentment que nosaltres instem a totes les institucions a que s'hi posin a treballar, al Consell Comarcal i als diversos ajuntaments, perquè pensem que és molt necessari acollir, recollir i donar doncs, sortida a aquestes demandes que hi ha en el nostre poble, i que realment és un greuge que un estudiant de Vilanova pagui un 50% menys que el que paga un estudiant de conservatori de Sitges. Penso que aquesta situació l'hem de solucionar. Gràcies.
Bueno, senyora Gasulla.
Senyora Tubau, jo només dues coses, perquè gairebé sembla que tinc un minut. La primera, li he fet una proposta i no vaig confosa. Jo li he explicat al començament que creia que realment era la punta de l'iceberg, que evidentment no s'imparteixen aquests graus en aquesta escola, sinó que parlem de l'accés a l'examen de les matrícules. M'agradaria que replantegessin aquest cinquè acord. I després m'agradaria fer-li la següent pregunta. Quan fa que passa això? És d'ara? De fa poc? Fa un any? Fa dos? M'agradaria que em digués des de quan passa. Gràcies.
Gràcies, senyor Martínez.
Estic totalment d'acord amb el que diu la senyora Tubau. Simplement, l'únic que demano és que no especifiquem el percentatge, perquè igual l'Ajuntament de Sitges estableix que en lloc d'un 50 és un 60 o un 40. Eh? Si no, bueno, simplement això, que no especifiqui quin tant percent és, i evidentment que és, si hem de, com a Ajuntament, ajudar els alumnes de Sitges que van al conservatori, ho farem, però iniciarem les converses per veure si pot ser una solució comarcal, diguem-ne.
Gràcies. Senyor Rubí, un minut.
Moltes gràcies. No volia entrar al debat, però ara he fet una petita reflexió, li deia al company Roig. Li han posat molt fàcil l'oposició, senyor. Vull dir, encara estem en procés d'al·legacions de les ordenances fiscals. Si ho tenen clar i tenen voluntat, facin una esmena a les ordenances fiscals sobre aquest tema i ho poden portar endavant, i així ho tanquen, i no que des de l'oposició els tinguin que marcar el full de ruta d'aquest govern. Moltes gràcies.
Ja han fet tots els... La senyora Tubau, si volia contestar. Senyor Martínez, per al·lusions.
Senyor Rubí, quan parlo d'ordenances fiscals, quan parlo d'ordenances, són les que es treballaran per de cara al curs educatiu 2020-2021, que anirà a aprovació al 2020. No són les ordenances fiscals que estem treballant ara. Gràcies.
Per al·lusions al senyor Rubí, tot i que no toca, i la senyora Tubau.
Moltes gràcies per cedir-me la paraula, senyora alcaldessa. Estem en període de delegacions als ordenances fiscals? Pregunto.
Molt bé, senyora Tubau.
Ara, gràcies.
Volia respondre a la senyora Gasulla. Jo entenc el que vostè planteja i evidentment que estic del tot a favor. Vull dir, si vol treballem una altra proposta d'acord, però considero que aquesta proposta d'acord té una finalitat que té. I evidentment, com vostè veu en tota la justificació que es fa de la proposta d'acord, ja recull tota la situació que patim a Sitges. Considero que en aquests moments nosaltres hem recollit una demanda d'un col·lectiu de Sitges que ens ha fet arribar aquesta proposta. Pensem que és una proposta molt necessària. Aquesta proposta no només ens la van a fer arribar al nostre grup polític, jo crec que també ho ha fet arribar. Bueno, jo li responc doncs, perquè nosaltres ens va arribar i ràpidament em vaig posar en contacte amb el col·lectiu. Per tant, ens varen comprometre a donar-li sortida i és això. Per tant, considero que aquesta proposta d'acord ha d'anar encaminada al tema dels estudis superiors i professionals de música. Espero que ho entengui i si vol ens posem a treballar per una proposta d'acord propera recollint la seva proposta.
Doncs després d'aquest debat el punt també va ser aprovat per unanimitat de tots els regidors. I gairebé fins aquí el ple. Després hi havia al torn de les preguntes dels grups, va haver una pregunta sobre precisament el Festival dels Jardins de Terramar. Ara sentirem això a la roda de premsa que hi havia al migdia o al mig matí, però bàsicament el regidor Xavier Salmerón va dir que la voluntat és d'iniciar els tràmits per l'edició de l'any que ve, malgrat doncs això. El que va dir l'empresa, el que sí que és cert és que s'ha acabat la concessió i per tant s'ha de fer doncs un nou concurs. El que passa és que aquests tràmits acostumen a ser lents. Algun dels grups que va preguntar doncs va preguntar en el sentit també de que bé, que si això s'ha de fer el juliol, doncs clar, diguem, els contactes s'haurien de començar a fer ara. I si ara mateix doncs no està lligat, és complicat arribar-hi. Però la qüestió és que el més calent de moment, pel que sembla, continuaria a l'Aigüera. També un altre, sembla ser que el FEDER, la subvenció de FEDER que hi havia assignada per la reforma del Maricel de Mar, ha quedat aturada. Maricel de Terra, he apuntat de Mar, és pel Maricel de Terra, ha quedat aturada i per tant doncs, aquestes obres s'ajornaran, es faran més endavant. I per últim, ens va cridar l'atenció també, no ho sabíem, després ho vam buscar i sí, efectivament, s'havia publicat el mes passat el diari Expansión, el Cercle d'Economia marxa de Sitges. És a dir, l'any que ve no hi haurà, en principi, segons va dir Mònica Gallardo, va preguntar al govern si és cert que el Cercle d'Economia marxa. La resposta de l'alcaldessa Aurora Carbonell és que el govern no tenia o l'Ajuntament no tenia cap coneixement, cap informació sobre aquest afer. Però la qüestió és que sí que s'ha fet públic perquè hi havia una notícia, com dèiem, del mes passat del diari Expansión, de fa dos mesos, en què es deia que l'entitat havia decidit fer les properes jornades del Cercle a Barcelona. I per tant, doncs, després d'una llarga història, 20 i pico d'anys, em sembla que portaven fent les jornades aquí a Sitges, doncs sembla que el Cercle d'Economia marxaria a Sitges. Després, com sempre, preguntes del públic, algunes qüestions, una veïna de les botigues preocupada per les obres que hi ha doncs, a les botigues ara mateix per millorar la via i també el senyor Fuster Fabra sobre doncs, els Sitges Voluntaris Socials. Bé, bàsicament, algunes qüestions particulars i, això sí, doncs, el que els comentàvem, que ja ho hem sentit, les consideracions de Luis Enríquez. I fins aquí el ple.